sintonia que agrada molt al nostre tècnic Raúl Orgales i entenc que també el conductor d'aquesta secció, Albert Prat, molt bon dia.
M'encanta aquesta secció. Aquesta secció també, però la cançó, vull dir.
Home, qui la va buscar, la cançó? No, no, ho podeu dir.
He aprofitat per colar la falca de que la secció és molt bona, saps? Que vull dir, aquestes coses van així, eh?
Això avui... no, home, no has pagat, per dir això.
No. Avui vull fer una espècie de secció Now Loading Making Of, eh? Vull parlar de jocs pel·liculeros.
Oh, sí.
No que venen de pel·lícules, sinó que semblen a vegades pel·lícules, que segueixen molt una línia narrativa molt semblant al cinema. I bé, us parlaré primer...
Jo sé que ens portes Metal Gear Solid, sí, com a joc històric.
Va ser el primer, segurament, va marcar època, perquè va ser el primer que va encarar el videojoc com una pel·lícula, més com una història que no pas com una pura experiència de joc. Tot i que també va incloure moltes coses que van canviar la manera com s'entenien els jocs d'acció.
Em falta, Albert, saber què em portes de nou.
Et porto de nou? Bé, de nou no. Jo ja us vaig dir que eren jocs per passar l'estiu. En aquest cas, el que us porto avui us arriba fins aproximadament al Nadal.
Sí, sí.
Perquè són tres jocs, és una sèrie de jocs que ha fet BioWare, que és una de les referències en el món dels jocs de rol en tercera persona. Més aviat de rol i acció, una miqueta barrejadet. Recordem que van fer, sense anar més lluny, Baldur's Gate, que és un dels referents en el rol. Es tracta de Mass Effect. Mass Effect és una sèrie que va sortir originalment per Xbox 360 i PC perquè els primers en posar-hi calés van ser Microsoft. I evidentment van dir que PlayStation res de res, que no sortís. Llavors va entrar EA Sports, per exemple, són grans referents del videojoc, però EA també com a Electronic Arts, com a companyia. Va entrar a posar-hi els diners i al final ho ha traslladat a PlayStation 3 també, per tant podem gaudir-ho en totes les plataformes, i per Wii U, la futura Wii, apareixerà també Mass Effect 3.
Ah, fantàstic, però l'1 no es pot jugar a la PlayStation?
No, el que passa és que la PlayStation 3 l'han solucionat amb una espècie de còmic interactiu que hi ha al principi del segon, en el que tu pots prendre decisions importants, perquè una de les bases d'aquest joc és que les decisions que prens durant el joc afecten i molt el que passarà després. És a dir, cada passa que fas, cada acte que decideixes, per exemple, hi ha molts casos que et deixen triar entre dues o tres opcions per continuar la història. Cada cosa que triïs tindrà un efecte al final del joc o més tard. Per exemple, personatges que no apareixeran, personatges que seran hostils o que estaran a favor teu, depèn de les decisions que
prens. És a dir, Albert, que tu pots estar jugant a casa teva i tenir una història completament diferent de la que tingui jo a casa meva.
Exacte.
Depenent de les opcions que escolli.
Exacte. El que, si et sembla, comencem primer parlant una miqueta, veiem, per la música de fons és de la banda sonora de Mass Effect 3. Podem deduir més o menys de quina és l'atmosfera. Es tracta, és un joc ambientat en l'espai, a la Via Làctia concretament, a la galàxia. És el 2200 o 2300 en què els humans han descobert una tecnologia antiga alienígena que els permet viatjar per l'espai a gran velocitat sense necessitat d'haver de crear cap tecnologia, i per tant això els ha fet arribar a avançar tecnològicament fins al punt de contactar amb altres races que hi ha a la galàxia, etc, etc. I estan en un equilibri d'aquests que s'aguanta per un fil perquè no comenci la gran guerra intergalàctica, etc, etc. L'única cosa és que te'n vas a... Per dir-ho d'alguna manera, la història es desenvolupa perquè te'n vas a fer una petita missió d'exploració que se te'n va de les mans, no?
Bàsicament.
I això, la cosa acaba amb que hem de salvar la galàxia, tampoc seria una...
Sí, però tal com comença l'1 i com el punt que s'arriba al 3, la història donant mil voltes,
sí, sí,
tota lligada, molt ben lligades, però...
El punt fort és sobretot, com diu en Sergio, el guió. El guió del joc és un guió que avança molt, molt ben lligat, que et fa està enganxat al comandament, perquè la veritat és que no pots parar de jugar fins que no acabes de descobrir ben bé què està passant, perquè se't va explicant el que està passant en realitat molt a poc, en petites dosis.
Com si fossin peces de puzzle, més aviat, eh? Sí, al final ho vas enllaçant.
Al final s'ha d'acabar enllaçant segons com acaba els Mass Effect, cadascun d'ells. Són petites històries més o menys autoconclusives, però que evidentment formen part d'una trilogia que acaba amb Mass Effect 3, que acaba amb un final molt, molt, molt polèmic. Però deixarem que cadascú
no sé per què, però acabi... A mi segur que m'agrada, ja ho veuràs, eh?
Jo espero que t'agradi a tu, perquè el que és a mi, la veritat és que m'ha deixat molt fred, però cadascú... La veritat, de totes maneres, tot i el final, que jo us ho dic des de la meva perspectiva, tot i el final, val molt, molt la pena gaudir de l'experiència de jugar a Mass Effect. Es tracta, a veure, els sistemes de combat no són cap novetat. Es tracta de cobrir-se i disparar, ja vam avançar fa un parell de seccions, no me'n recordo, amb, crec que en Max Payne 3, que, sí, que tots els jocs actualment són així, per tant tampoc serà cap novetat important. I el que sí que tens són una espècie de poders que s'anomenen biòtics, que et permeten llançar rajos i aquesta mena de coses divertides que només pots fer als videojocs.
Llàstima.
I per tant, sí, doncs això, llançar boles d'energia i coses així més, més fantasioses.
Com a referències que ha tingut aquest Mass Effect, podríem parlar de Star Trek directament.
Més aviat, em recorda més Star Wars que Star Trek a mi, però més o menys... El que sí que et dic és que el nou joc que s'ha anunciat de Star Wars és clavat a Mass Effect. Per tant, més o menys anem per la,
doncs mira,
anem per la línia. Però en tot cas,
tendència.
A qui li agradés aquesta temàtica, i fins i tot a qui no, perquè com a, el propi guió és prou interessant, com perquè encara que no t'agradi la temàtica especial, amb això et pots gaudir-lo igualment, la veritat és que val molt la pena.
Molt.
I això, sobretot destacar el fet de... El fet de que... De que es, com t'ho diré, que les decisions que prenguis tinguin tant i tant efecte, fins i tot una decisió que puguis prendre Mass Effect, el primer Mass Effect, pot tenir molts i molts efectes al Mass Effect 3.
Digue-m'ho a mi, eh?
Saltant-se al Mass Effect 2. Mm-hmm. Vull dir, cada joc té les seves particularitats. Per exemple, el sistema de combat de Mass Effect 1, Mass Effect 2 i Mass Effect 3 canvia una mica, cadascuna incorpora les seves
novetats. Bé, el 2 i el 3 és més semblant al 2
sí,
i al 3, l'1 sí que és diferent.
Sí, l'1 i el 2 va canviar molt, però també el 3 han polit algunes cosetes. L'única cosa que sí que cal destacar com a negatiu, que també ho vaig dir fa un temps, és la vergonyosa manera de treure diners que tenen aquestes companyies d'avui en dia. Perquè si ja hi havia poca vergonya traient ampliacions de jocs que costen 10 euros 6 mesos després de treure el joc, diguem que Electronic Arts ha tocat el cel en aquesta matèria. Mass Effect 3...
Jo no t'ho volia preguntar, però veus...
Mass Effect 3 va sortir amb una ampliació que val 10 euros que venia amb el joc. És a dir, tu pagaves els 60 euros que valia el joc, o 70 segons com on ho compressis, i a més era una part prou important, te n'havies de gastar 10 més.
Clar, home, que no falti.
I evidentment, quan van acabar el final, quan acabaves el joc, hi ha una altra ampliació en la qual t'expliquen més bé el final, que també val 10 euros.
10 euros més.
Per tant, ve sumant, eh?
No és que sigui un euro de cortesia.
No, no, són una...
No,
val més que no continuï per aquí, perquè m'enfadi.
No vas dir que ser una colla de lladres?
No, més gros.
Ah, més gros.
Més gros, més gros.
Però no ho has dit, eh?
Jo crec
no.
que això bé val que canviem ja de joc.
Sí, canviem ja de joc, passem al que dèiem abans, Metal Gear Solid. Bé, Metal Gear Solid.
Ostres, ja estic emocionat, amb això. Sí. Quins records, per favor.
Dèiem de FIFA rumb al Mundial 98, que va marcar la nostra generació. Metal Gear Solid també ho va fer.
Absolutament. De la mateixa època, més, no? 98-99,
sí, oi? No recordo ara la data exacta de llançament de Metal Gear Solid. El que sí que t'haig de dir és que, sí, com dèiem abans, va canviar molt la manera de plantejar els videojocs fins llavors. Metal Gear Solid incorporava moltíssimes seqüències en les quals tu no controlaves el personatge. Era simplement una explicació de la història, diàlegs, etc, etc. No era tant només estar disparant tota l'estona, sinó que a més incorporava el sistema, com es diu, de, no sé com se diu en català, en castellà es diu sigilo, ara no sé com se diu en català.
Ostres.
És difícil aquesta paraula, ho he estat buscant i no se m'ha acudit massa. La qüestió és que has d'aconseguir colar-te sense disparar gaire, almenys.
Anar d'amagatotis.
Sí,
podríem dir.
Seria l'altra versió.
No t'agrada?
No ho sé. La qüestió és que es tractava d'un joc eminentment adult, també s'ha de dir, amb molts elements que feien que no fos massa recomanable pels nens. També va ser dels primers en incorporar aquesta mena d'elements. No tan... En general, els videojocs fins llavors eren vistos com...
Com jocs.
Com jocs per nens, excepte casos molt concrets que... en tenien més violència del compte, però no des d'un punt... Diríem des d'un punt de vista tan adult. Parlàvem... Abans de, quan estàvem aquí, abans de la secció, parlàvem del fet de que el personatge pogués fumar per superar determinades pantalles.
Però no només adult per aquest tema, que pogués fumar...
No, era un exemple.
El llenguatge, la violència, no només per això, sinó l'argument que té ja és prou difícil perquè un nen el pugui entendre.
Sí, més endavant es va complicant cada cop més, amb els posteriors Metal Gear Solids que han anat sortint, es va complicant la cosa fins a límits molt, molt interessants. La qüestió és que... És que es tractava d'això, d'un joc que, on podies pràcticament guanyar-lo sense disparar ni un tret, excepte amb els final bosses, com es diuen, que els enemics que tenien personalitat pròpia, però per la resta podies colar-te fins al final del joc. Ara havies de ser molt precís.
Molt. i anar molt de compte que no veiessin en cap moment.
Exacte, també va incorporar coses molt novedoses, com per exemple hi havia un enemic que es deia Psycho Mantis, que controlava el que feies tu amb el teu comandament, llavors hi havia solucions.
Podem dir com es podia guanyar si comandés fàcilment?
Jo crec que aquestes alçades ja es pot dir, que era canviant el comandament de port, dels dos ports que tenia la PlayStation, recordem que va sortir per PlayStation per PSX, canviant-la, llavors no et podien controlar el comandament. Hi havia, a més, enemics amb moltíssima personalitat. Recordem a Revolver Ocelot,
un clàssic de la saga.
Vulcan Raven, Sniper Wolf, per cert, molt gran Sniper Wolf, eh?
Sí, molt gran, molt
aquell
gran.
Combat. Jo sempre m'havia costat més Vulcan Raven que Sniper Wolf, però bé.
Sniper Wolf era molt maco, perquè era un combat tan sigilós, amagat tota l'estona. Sí, estava molt bé, una cosa diferent al que estàvem acostumats al dolent de cada pantalla, per entendre'ns, fos un molt de soroll i moltes bales gastades, i aquest en canvi era tot el contrari.
Sí, realment el que canviava eren les dinàmiques, sobretot va demostrar que hi havia altres maneres de resoldre combats, per dir-ho d'alguna manera.
I el ninja.
Exacte, el ninja, evidentment. El ninja tenia la seva... és un personatge que ha passat a la història, el ninja,
Absolutament.
Més que, potser és el que més dels enemics de Metal Gear Solid.
A nivell d'estètica, segur. Que això ha marcat una més després. I molts jocs després de Metal Gear veus algun personatge i dius, ostres, com el ninja. O apareix el ninja directament.
És com el ninja, efectivament. Bé, el que dèiem. L'argument no és... el plantejament no és una meravella. El que passa és que el desenvolupament sí que és força... Sí que és força bo, el que dèiem. Solid Snake és el personatge, que és un tio molt de carisma, un soldat retirat d'aquests que torna al servei actiu per salvar el món i aquestes petites coses que es fan de tant en tant.
Qui no ho ha fet mai?
Qui no ho ha fet mai? Es desenvolupa en una base a la illa de Shadow Moses, a Alaska, on una organització d'èlit, que són terroristes realment, però una organització d'èlit que es deia Foxhound, s'ha revelat i amenacen amb utilitzar un arma secreta que, si no vaig errat, és una espècie de Mazinger Z gegant, armament nuclear.
Un camp nuclear.
Però bastant més, sí. Més mediocre i sí. Més rudimentari,
sí,
no?
Vull dir,
a veure.
La cosa anava per aquesta línia i bé, al final recordem l'escena final, que és espectacular. És sobretot un joc molt, molt pel·liculero, que va marcar un abans i un després sense cap mena de dubte.
I el que segur que va afectar moltíssim, sobretot aquí quan va arribar, va ser el doblatge que va tenir, que era un doblatge espectacular de luxe.
Va ser dels primers doblatges bons de la història dels videojocs a Espanya.
Per no dir el primer.
El primer segurament, sí. I a part d'això, però ara jo us dic que feu un exercici, el mateix que vam fer amb FIFA rumb al Mundial. Busqueu imatges de Metal Gear Solid.
A mi encara em segueix agradant, ho sento.
Busqueu imatges i veureu que l'home té és més quadrat que...
Però aleshores no ens ho semblava.
No, per res.
No, aleshores semblava real.
Exacte.
O sigui, deies, és que és igual que la realitat. I ara
ens pensàvem que no era millorable.
I allò eren tres polígons i una rodona.
És que no, és que no pot ser millor. I surt el Metal Gear 2 i dius patapam.
És que ara veus Metal Gear 2 i els escenaris fan vergonyeta.
Clar, ja, però el 4 està molt ben fet. És que comparar amb el 4... Com
clar, és que tot té el seu... Amb el pas del temps les coses es van, com diríem, polint. El que sí que us volia portar una certa unanimitat en la crítica, eh? Sí que va marcar aquesta vegada. Sí, com altres vegades havíem dit que els jugadors eren els qui se l'havien quedat. Teníem 9,7, 9,8, 10, 9,9. El que passa que també hi ha alguns casos que es queixen d'una cosa molt important que cal remarcar abans d'acabar, que era un joc molt curt.
Bé, però molt intens.
Molt intens, però molt curt.
En quant temps te'l podies acabar? Jugant un ritme normal de jugar mitja hora al dia.
En 5-6 hores te'l podies acabar.
Sí, tranquil·lament. Però també la resta de jocs, també el 2 i el 3 igual. Sí. El 4 jo, és un crim imperdonable que tinc amb mi, que no l'he jugat. I no sé quan dura, però sí que sé que aquests les seqüeles sí que eren d'aquesta
durada. Més llarga, diuen marques noves, més llarga. Producció.
Sí. Amb 5 o 6 hores, jo ho sento molt, però no considero gastar-me diners en un joc. A no ser que sigui una cosa que marca una cosa... Que
aquest s'ho mereix, eh?
Sí, però podria haver-se fet més llarg. Per últim, si us sembla, vull acabar només amb una dada, eh?
A veure.
Sabeu què és Guild Wars?
Sí, home.
És un joc massiu, sí. Online, que és gratuït, sense quotes... aquesta setmana els seus jugadors han arribat a les 1.200 milions d'hores.
Com?
Milions d'hores.
Entre tots, no?
Entre tots, jugades a Guild Wars.
En una setmana o és
no,
el
no,
que es porta ja...
El que es porta fins ara. S'han acumulades des del primer Guild Wars gairebé 1.200 milions d'hores. perquè veieu el que es juga.
Milions d'hores.
Però sorprèn encara més ara. Quant fa que està aquest joc penjat a la xarxa?
El Guild Wars? Déu-n'hi-do, porta uns quants anys. Jo diria que 2005-2006 devia ser quan es devia llançar.
Com a molt 4 o 5 anys, deu fer. No massa.
No molt. El que passa és que, clar, no té quotes. Per tant, és diferent a la resta de jocs multijugador online.
Important, les quotes.
Albert, què faríeu amb 1.200 milions d'hores?
O d'euros. Home, amb hores també faria moltes coses, eh? Però mira, de moment em conformo amb euros, o que així de senzill.
No he comptat quan són això en anys, però haurem de tenir-ho.
Ostres, això no s'ha de plantejar, no?
Moltes gràcies, Albert, per aquesta secció de videojocs de pel·lícula. Hem de marxar de publicitat i escoltar una mica l'Anna Mael, a veure quines recomanacions literàries ens porta avui.
Bon estiu a tothom.
Exacte.
Des d'aquesta secció.
Bon estiu, noi.
En algun altre moment.
Perfecte.
Que la força t'acompanyi, eh?
Publicitat i tornem.
El teu dia a dia. A Sant Cugat a fons.